escoltes Ràdio Palafrugell.
Són les 8. Bon dia a tothom.
Bon dia pel cel cobert, tot i que de precipitació n'esperem ben poca.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 11 d'octubre del 2022. Un dia amb cel tapat, no gaire sol, tampoc gaire fred, la veritat. Ara mateix tenim 17 graus a Palafrugell, 16 a Torroella i 16 a la Bisbal. Saludem tots els oients de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal en aquest informatiu conjunt a les 3 emissores i que avui té molta teca. Per exemple, us explicarem que han suspès de sou i feina el regidor de Junts a Santa Cristina perquè fitxava, però no anava a treballar. Ha estat a l'Ajuntament de Calonge, on ell és funcionari. També és notícia el tancament de la llibreria Vitela de Palafrugell i el seu fil a Twitter de comiat, on ofereix la seva col·laboració per intentar impulsar l'obertura d'una llibreria a Palafrugell. Creu que és possible aconseguir-ho, però no amb el projecte que ell havia ideat abans de la pandèmia, i també critica que ni Josep Pi Ferrer ni Joan Vigues s'hagin dirigit amb ella a la Gemma Garcia de la Vitela per agrair-li els serveis. I avui també és dia per felicitar la palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals del Ministeri de Cultura. En un supermatí en què parlarem amb Alfons Garrido, que és el responsable del documental que s'ha impulsat des de la Càtedra de Pesca, un documental sobre el canvi climàtic i la pesca, precisament. Un documental impulsat, com dèiem, per la Universitat de Girona i que es pot veure al YouTube del Museu de la Pesca. Avui parlarem amb ells perquè ens expliquin doncs la situació actual i tot el procés de creació d'aquest documental. Abans, però, hem de saludar la redacció d'informatius de Ràdio Palafrugell, de Ràdio Capital, que preparen aquest informatiu conjunt amb en Ferran Castelló. Ferran, bon dia.
Bon dia.
La Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
I la Mariona Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
I també la Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Per començar, hem d'explicar una notícia que coneixíem ahir a última hora del vespre, i és que han condemnat a 5 anys de presó per agredir sexualment la filla d'uns amics a Palafrugell. La secció quarta de l'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó l'acusat d'agredir sexualment la seva filla de 13 anys d'uns amics de Palafrugell. La sentència conclou que el processat va atacar la víctima una nit d'abril del 2018, aprofitant que, com en altres ocasions, la menor s'havia quedat dormir a casa seva. Mentre la nena era a una habitació, l'acusat va entrar i va obligar a la menor a tocar-li el penis i ell li va fer tocaments per dins del pijama. La sentència no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia. El tinent d'alcalde de Junts per Catalunya, Santa Cristina d'Aro, Jaume Quintana, ha estat suspès de sou i feina 4 mesos per fitxar i no anar a treballar. Maria.
Qui li ha imposat la sanció és l'Ajuntament de Calonge, on Quintana és funcionari de l'àrea d'esports. El partit ha obert una investigació per aclarir els fets i ja avisa que prendrà les mesures oportunes si es confirmen.
Més notícies. Aquest dilluns va tancar la llibreria Vitela de Palafrugell, que va obrir el 2020 per reflotar l'antiga Mediterrània després de la jubilació de Joan Aliu i Adela Ferrer.
Mitjançant un fil a Twitter va afirmar que a Palafrugell sí que hi ha un espai per una llibreria, però no a l'emplaçament actual al carrer de la Tarongeta 2426. També destacava que es va buscar un nou local.
Una llàstima aquest tancament de la llibreria Vitela. Esperem que ben aviat en pugui obrir una altra, no sé si vinculada a la Gemma Garcia o no, però que pugui obrir un altre espai que sigui llibreria 100%. Evidentment, ara per la Palafrugell queden altres punts on comprar llibres, per tant no ens quedarem orfes de lectura, però sí que és cert que una llibreria com a tal, on es fan esdeveniments culturals, exposicions, presentacions de llibres, doncs ara ha tancat. Les pluges del cap de setmana produeixen filtracions al sostre de l'escola Joan Margarit de la Bisbal. Mariona.
Les fortes pluges del divendres i dissabte passat han provocat noves filtracions a la teulada del centre que han acabat mullant algunes aules. Tanmateix, la direcció assegura que les classes es fan amb normalitat i el consistori afirma que cap aula està inutilitzada.
El Consell Comarcal impulsa sessions per potenciar el desenvolupament del potencial professional de les dones en el sector agroalimentari.
Per explicar-nos una mica més en què consisteixen aquestes sessions, ens ha visitat el Supermatí la Mireia Ruiz, tècnica superior d'empresa al Consell Comarcal del Baix Empordà.
I encara al Consell Comarcal s'han organitzat una jornada sobre oportunitats d'implementació d'energies renovables en els polígons de la Bisbal, Corçà i Forallac.
En el decurs de la sessió informativa s'han debatut qüestions relacionades amb la gestió i generació energètica per part de les empreses i s'ha fet un intercanvi d'experiències entre els diversos empresaris.
L'acció de conscienciació mediambiental Let's Clean Europe recull prop de 150 quilos de residus dels aiguamolls de l'Empordà.
Aquestes accions de neteja d'espais naturals tenen una relació directa amb l'acte de la Jornada Internacional Servem la Mediterrània, que es va celebrar el passat 29 de setembre a Montpeller, impulsada per l'Euroregió Pirineus Mediterrània.
I Ferran Castelló, aquest mes d'octubre han finalitzat les actuacions de control de flora exòtica invasora de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell.
S'ha dut a terme durant l'any 2022 a l'entorn del torrent de la Pedrosa i al carrer Cristòfor Colom, a l'alçada del paratge de Rosllull.
Notícies culturals a aquesta hora del matí, quan són les 8 i 6 minuts. La palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz guanya el Premi Nacional de Músiques Actuals del Ministeri de Cultura.
El jurat reconeix la qualitat creativa i interpretativa de la seva carrera i la naturalitat, versatilitat i audàcia de les seves propostes de l'artista empordanesa. Alhora també en destaca el seu compromís amb la bellesa.
Gràcies, Miquel 40. Torroella de Montgrí serà la seu del tercer Festival de Coral Joves de Catalunya.
En aquesta edició, que se celebrarà el 14, 15 i 16 d'octubre, s'aplegaran gairebé 300 cantaires de diferents punts del territori català i de les Illes Balears que podran compartir música i experiències, així com fer gaudir al públic de la seva música.
Moment de conèixer la previsió del temps amb en Marc Vila. Marc, bon dia.
Bon dia.
El dia comença amb el cel tapat. Quins són els detalls del temps que farà avui?
La jornada de cel cobert que oferirà la meteorologia d'avui dimarts no tindrà repercussió a la pluviometria de la comarca. Estem davant d'un dimarts ennuvolat. Seran núvols d'evolució diurna que deixaran el cel molt cobert amb molt poques oportunitats de veure el sol. L'ambient no serà excessivament fred i el termòmetre anirà dels 16 graus mínims als 21 màxims. Poca amplitud tèrmica a causa també de la nuvolositat que tindrem durant tot el dia. Poca definició per un dia poc o gens plujós i poc fred, amb ambient entre gregalat i allevantat amb vent que serà fluix. El que es confirma clarament serà l'ascens de les temperatures pel final de la setmana.
Gràcies, Marc. I més enllà del Baix Empordà i altres notícies, com per exemple que el nou govern de la Generalitat es posa en marxa avui mateix. Els 7 nous consellers del govern prendran possessió del càrrec a partir de les 9 del matí. Posteriorment hi haurà la primera reunió del Consell Executiu. En aquesta reunió del govern, la primera, sense els consellers de Junts, es nomenaran els secretaris generals dels departaments. Després, tots els canvis s'hauran de comunicar al Parlament. En els següents consells executius es preveu que s'aprovin els nomenaments o ratificacions dels secretaris sectorials dels departaments, així com els directors generals o titulars d'ens públics adscrits i els delegats territorials. És un govern que, segons Esquerra, busca complicitats amb altres espais polítics. A banda de membres d'Esquerra Republicana, el nou executiu té experts independents i algun perfil pròxim a altres sensibilitats polítiques. De fet, hi ha antics membres del PSC, de Convergència i de Podem. Acabada aquesta primera reunió del Consell Executiu, a 2:15 del migdia, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareixerà en roda de premsa. El president de Rússia, Vladimir Putin, ha amenaçat aquest dilluns Ucraïna de donar una dura resposta a l'explosió que aquest dissabte va malmetre el pont que uneix Crimea i Rússia. Hores després que l'exèrcit rus hagi bombardejat diverses ciutats d'Ucraïna amb desenes de míssils, Putin ha amenaçat amb més bombardejos massius si el govern ucraïnès perpetra atemptats terroristes com l'atac al pont de Kerch. Putin ha dit que si el règim de Kiev s'ha posat, diu que el règim de Kiev s'ha posat a l'alçada de dels grups terroristes internacionals. Segons l'agència TASS, Putin ho ha dit així en una reunió del Consell de Seguretat de Rússia en què ha qualificat l'explosió del pont d'un acte de terrorisme. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'han reunit durant 3 hores aquest dilluns per abordar la renovació del Consell General del Poder Judicial després de l'anunci de dimissió del president d'aquesta institució, Carlos Lesmes. Segons Feijóo, la trobada ha servit per avançar en la renovació del màxim òrgan del Poder Judicial i del Tribunal Constitucional, amb un nou marc, diu Feijóo, que aprofundeixi en els criteris d'independència. Durant tota la negociació, el PP, recordem-ho, ha demanat que siguin els vocals del nou Consell General del Poder Judicial els que elegeixin el seu president sense pactes previs ni indicacions de cap mena. La trobada l'han valorat de manera positiva el ministre Félix Bolaños i el dirigent del PP, Esteban González Pons, que han estat en aquesta reunió perquè són els responsables designats pels seus partits per negociar la renovació del Consell. Alerta Solidària denuncia que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha espiat 38 membres de l'esquerra independentista de manera prospectiva, diuen, i sense tenir proves. Aquesta plataforma de defensa jurídica afirma que els resultats d'aquest espionatge els han pogut veure en els documents de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. En concret, acusen el jutge instructor de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, d'haver autoritzat l'ús del programari espia per fer el seguiment d'uns 50 telèfons mòbils de les 38 persones espiades. La família del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, demana a l'abat del Valle de los Caídos que se n'exhumin les restes per enterrar-lo en un altre lloc. Les despulles de Primo de Rivera estan situades en aquest espai de Madrid des de l'any 1959. Demanen fer-ho abans que el monument es converteixi en un cementiri civil, tal com preveu la nova llei de memòria democràtica que el Senat va aprovar definitivament la setmana passada. I acabarem explicant que la icònica marca Duralex tanca perquè no pot fer front a la factura del gas. Els plats i gots ultraresistents aviat podrien ser relíquies del passat si els preus de l'energia continuen disparats i l'empresa no pot reobrir. Ara falten 3 minuts per un quart de 9 del matí. És el moment del comentari del dia. Que avui envia la Carme Fenoll.
40 anys del quadern del país amb mirada empordanesa. Diumenge passat, 9 d'octubre, els lectors del Quadern del País ens despertàvem amb molta teca per llegir, ni més ni menys que una breu enciclopèdia de la cultura catalana, de 1982 a 2022. De les 40 entrades que hi trobem, en destaco mitja dotzena als oients de Ràdio Capital. L'entrada de biblioteques públiques, en tenim un grapat de fantàstiques a les nostres terres. L'entrada de llibreries, d'una mala salut de ferro i amb iniciatives esperançadores com Calonja, poble de llibres. Temporada alta, en tenim un tastet aquí gràcies a l'acord amb la Fundació Vilacases. La novel·la Els jugadors de whist, del nostre malaurat escriptor de Torroella, Vicenç Pagès Jordà. També tenen entrada els festivals, dels que en aquestes terres ens prodiguem i que proliferen a un ritme estratosfèric. I el Bulli, espai esferificat per al que l'Empordà s'ha posat al Pòdium Gastronòmic Internacional. Un tastet de talent i d'història contemporània que també s'escola per l'Empordà i que irradia tot el territori. Si aquestes 40 entrades fossin vinculades al paisatge i al territori, no tindríem dubte d'ocupar-ne 40 de 40. Per molts anys al Quadern del País hi ha iniciatives optimistes.
Gràcies, Carme Fenoll. 2 minuts i mig i arribarem a un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, explicant-vos notícies de tot el Baix Empordà. I ara és el moment de l'entrevista amb què obrim aquest informatiu. Perquè la Càtedra d'Estudis Marítims de la Universitat de Girona presenta el documental Una natura canviant, pesca, ciència i canvi climàtic, un documental que sona així.
El Sar Imperial, jo no sé si és degut a canvi climàtic, degut a la sobrepesca de les escopetes, perquè no en surt. Molts anys enrere anaves amb 4 sardines, calaves 2 palangres per aquí darrere del moll així, i una altra queia. I ara no. Pas a la subhasta i potser en surt una a l'any o dos a l'any, no en surten.
Aquí el canvi més gran que hi ha hagut en tota la costa és la gamba blanca. La gamba blanca era una espècie que aquí em podien agafar mig quilo un dia i un dia comptat. I avui en dia està agafant de 100 quilos per amunt cada dia, cada dia, cada barco. Aquesta és l'espècie més.
Es pesca amb molt
menys. El documental ja es pot veure a la pàgina de YouTube del Museu de la Pesca. Recull els testimonis de 13 pescadors que ens ajuden a reflexionar sobre les seves inquietuds i percepcions al voltant del canvi climàtic a la mar i sobre la relació de la pesca amb la ciència i els científics. Avui al Supermatí podem parlar amb el codirector d'aquest documental, que és l'Alfons Garrido. Alfons, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns com neix la iniciativa de fer aquest documental vinculat a la Universitat de Girona i al Museu de la Pesca.
Sí, bueno, nosaltres des de la Càtedra d'Estudis Marítims i des del Museu de la Pesca sempre hem tingut un interès particular per conèixer el testimoni dels pescadors, per veure quina és la seva relació amb el medi, amb el mar, amb l'ofici, no? I en aquest sentit, amb l'ajuda del Cap Costa Brava, vam posar en marxa aquest projecte que ens ha ajudat a anar pel territori i escoltar això, no? El testimoni, les veus de diferents pescadors, que ens expliquin quina és la seva visió sobre aquests moments una mica canviants, no? De transformació del medi, i sobretot quina és la seva relació també amb la ciència, no? Que hauria d'explicar per què d'aquests canvis i cap on ens aporten, i conèixer quina és la relació que tenen els pescadors amb aquests científics.
Aquest documental que m'hem dit es pot veure a la pàgina de YouTube, per tant, ja es pot visualitzar a la pàgina de YouTube del Museu de la Pesca. No farem gaires spoilers, però sí que m'agradaria que... Perquè realment, a més, l'he estat mirant així i realment està molt ben fet i és molt interessant tots els testimonis, però sí que m'agradaria que m'expliquessis una mica allò com a resum quins són els principals canvis que han detectat aquests 13 pescadors.
Bueno, canvis, nosaltres treballem diferents àmbits, no?, del que és l'ofici de pescador. El mateix ofici, no?, també s'ha transformat molt en els últims anys, sobretot, i una de les tesis, no?, que deixa anar el documental és que cada cop hi ha més tecnologia, no?, aquest coneixement tradicional, no?, molt experiencial, molt empíric, avui en dia gairebé ho està transformant la tecnologia, no?, que els hi permet conèixer ja amb molta antelació el temps, no?, fins i tot la ubicació dels peixos, què estan fent altres pescadors, no?, tot això. I en un altre sentit també ens interessava molt conèixer quina era la seva, diguem-ho així, com perceben ells la interacció amb el medi. I ens hem adonat que diguem-ho així, el medi per ells està canviant molt, tampoc no saben cap on està canviant, però sí que és veritat que ens diuen que està com una mica tot destirotat, no? Que està com, alguns deien que estava com una mica boig, no? Allò que els vells, els avis, els havien explicat, ara ja no es compleix, no? Les temporades dels peixos, el clima, on te trobaran el peix, tot això, ells veuen que està també canviant, però tampoc no saben cap on canvia, no? I també, per últim, un dels aspectes que creiem força important és aquesta relació amb els científics, no? Com ells interaccionen amb els científics també en aquest àmbit, no?, a l'ombra del canvi climàtic. No? I com ells perceben o entenen el discurs científic, si el veuen útil, si no el veuen útil, si la interacció amb els científics és bona o no. En aquest sentit, el documental estudia tots aquests camps.
Clar, imagino que a banda de situar l'anàlisi de la situació, no?, de fer una perspectiva de què està passant, no sé si l'objectiu del documental també és buscar-hi les causes o explicar què està, per què està passant.
Més que per què està passant, primer havíem d'analitzar què perceben els pescadors que està passant. No?
Clar.
Poder les conseqüències, les causes potser estan... Podrien ser el canvi climàtic, tampoc la ciència no acaba de posar-ho, no? Encara no se sap al cert ben bé a què es deu en tots aquests canvis. Segur que és multifactorial, no? Té a veure amb el canvi climàtic, però també ens posava molt accent amb la contaminació, ens posava molt accent amb la cada cop més ocupació de l'espai marí, cada cop hi ha més agents que estan utilitzant l'espai marí, i això afecta també la feina del pescador. Vull dir que és multicausal. El que sí que és veritat és que ells, clar, perceben que hi ha aquest canvi i s'intenten adaptar, però tampoc no saben quines conseqüències els hi pots comportar. Els amoïna, en aquests moments temes així no els afecta gaire, però sí que tenen, sí que els amoïna d'aquí uns quants anys què pot passar.
Clar, realment, imagine, heu parlat amb moltíssima gent, 13 pescadors, són molts, no? De tots aquests testimonis, hi ha algun que diguis, ostres, això em va explicar, ens va explicar una cosa, no us podeu perdre el documental, perquè hi ha un moment que ens explica això.
No, a mi una de les coses que més va sorprendre, potser a nivell personal també, va ser que tots ells, en un moment o altre, en algun moment o altre deien que, diguem-ne, les condicions climàtiques estaven canviant i que tots coincidien en alguns elements que eren com definitoris, no? I, per exemple, uns que deien cada cop hi ha menys tramuntana. I això t'ho deien tots en un moment o altre, deies que ja no bufa la tramuntana. Abans hi havia setmanes senceres, una setmana, dues setmanes de tramuntana que t'impedia sortir a la mar. I ara això ja no es dona. Ara potser tenen un dia, dos dies, tres dies de tramuntana, quatre, com a molt, però ara cada cop poden sortir més a la mar perquè cada cop bufa menys el vent, no? I això és un element que en diferents moments gairebé tots ells ho han posat sobre la taula, no? Aquest canvi en el clima. També una mica...
Podem escoltar, posat... un segon, sí. Podem escoltar, perquè és un dels moments que havíem seleccionat, un dels fragments, per perfecte. Poder fer una mica de dentetes a la gent i que vagi a buscar-lo.
Sinó que s'han com endarrerit, saps? Van més darrere i dius, com és que ara ja on ja van en ple mes de març o abril?
Abans fèiem molta més tramuntana, molts més dies seguits. Ara, els darrers anys, doncs, aquelles grupades de tramuntana que diem nosaltres, doncs no els fa tant, no els fa tant. Principalment amb les tramuntanades ho notem molt, que no fa tant de mal temps com abans. Ara potser el temps és més estable, això sí que pot ser.
Que ara una tramuntana te dura dos dies. Això mai era vist. O sigui, és que no... Abans entrava una tramuntana i t'entrava 10 dies.
Clar, això que puguin sortir abans, durant més temps a pescar, també genera sobrepesca?
Bueno, no sé si és un dels factors que pot generar sobrepesca, possiblement hi ajuda, però sí que és veritat que amb ells, diguem-ne, és un element que els hi ha, que s'ha transformat, no? Que bueno, aquest, diguem-ne, si es posem tot sobre l'etiqueta canvi climàtic, que poden ser molts altres factors, eh? Però aquest canvi climàtic, una de les coses que els ha afavorit és que cada cop treballen amb més bon temps, almenys aquí a la Mediterrània Occidental, no? També el que comentava en Salva, no? Aquest canvi, per exemple, en el règim dels temporals, no? Que, per exemple, nosaltres veiem que aquí cada cop plou menys, però els pescadors veuen que cada cop hi ha menys temporals de llevants, que per ells són molt importants, perquè, segons la seva concepció de la natura, el que hi hagi temporals remou la mar i fa que hi hagi, que surtin nutrients i fa que hi hagi més peix. Ells pateixen perquè aquests, si no hi ha aquests temporals, possiblement ja no hi hagi tant de peix com abans. Sí? Vull dir que per una banda el canvi climàtic els pot afavorir perquè poden sortir més dies, però per altra els perjudica perquè n'hi ha els temporals de llevant que feia que hi hagués com una remoguda i que això generés més vida. No?
Mm. Abans t'he tallat quan em deies coses que t'havien cridat l'atenció, dèiem el tema de la tramuntana i canvi allò de meteorològic, però volies dir alguna cosa més.
No, per exemple això dels llevants, que també més o menys tot documentaven, algunes espècies que han aparegut, no? I que això també la ciència ho està posant molt sobre la taula, per exemple el paper de la gamba blanca, no? Que tota la costa catalana s'està començant a pescar amb una gran quantitat de gamba blanca, que abans era una espècie que era molt, molt residual, no? I que segurament per l'escalfament de l'aigua del mar a profunditat fa que aquesta espècie estigui proliferant, no? I també el que ens va sorprendre molt és aquesta visió de que tots consideren que és la ciència i sobretot la relació amb els científics és una cosa bona, vull dir que tinguin una relació, que col·laborin, no? I que s'entinguin entre ells, però sí que entre ells sempre hi ha com una certa reticència, no? Perquè tradicionalment els pescadors han vist els científics com algú que venia a estudiar per després posar alguna mesura, alguna veda, alguna restricció, a impedir determinades tècniques, etc. No? I sempre tenen aquesta mirada com de reticència cap al científic, no? De dir, sí, hem de treballar plegats, vosaltres en deu d'explicar per què passen les coses, però, bueno, quin és el motiu que... del vostre treball, sempre ho posen en dubte, no?
De fet, els últims dies llegíem que hi havia una certa crispació entre els pescadors de Palamós per les últimes vedes, no? Vull dir que és una mica això, no?
Sí, bueno, aquestes vedes tampoc no venen... Aquestes vedes venen posades per Europa, pel pla multianual de la pesca, però sí que és veritat que darrere hi ha un discurs científic. no? I que clar, amb ells també, en aquest sentit, es perjudica perquè es redueix molt els dies de pesca que tenen assignats. No?
Però aquestes vedes són útils?
Home, sempre reduir l'esforç i deixar descansar el mar pot ser útil. L'únic que, clar, sobretot el pla plurianual aquest d'Europa, és un pla que està molt pensat per mars com el Bàltic o com el Mar del Nord, però no mars com la Mediterrània. No? I clar, el que vol el sector no està en contra de les vedes ni està en contra d'implementar mesures que limitin o que redueixin l'esforç pesquer. El que demana el sector és que hi hagi un pla que s'adecui i que d'acord a el que és el Mediterrani, al tipus de pesqueres que hi ha al Mediterrani i a la manera de pescar del Mediterrani. No? Clar, que vingui algú des de dalt, des d'Europa, i t'imposi una mesura sense conèixer la realitat catalana, pues, home, sorprèn una mica i això enfada, clar, el sector. És lògic.
Clar, al final estem aquí en una... segurament en una disjuntiva entre el que s'ha fet sempre i el que els científics consideren que s'hauria de fer perquè tot això no acabi explotant, no?
Home, que el sector està canviant, vull dir, no és el mateix ni molt menys el sector dels anys 80 que el sector d'ara. Ara és un sector que és molt conscient de que el mar no és infinit, de que s'ha de pescar de forma intel·ligent, de que fins i tot s'han d'utilitzar mecanismes cada cop més sofisticats per ajustar la capacitat de pesca al recurs. I fins i tot tenim molt en compte no només el recurs, sinó el mercat. Què ens està demanant el mercat? I en funció del recurs que tenim i el que demana el mercat, pescar més, menys, una determinada espècie, una altra... Tot això el sector a poc a poc ho va incorporant. I el científic acompanya i, diguem-ho així, assessora i ajuda a prendre totes aquestes decisions. Vull dir, en aquest sentit, la cogestió, que és un tema avui que està molt vigent en la pesca catalana, és aquesta interacció entre pescadors, científics i l'administració. I entre ells, prendre les mesures més adequades per que el recurs pues, no s'esgoti, que estigui sobretot saludable, que el pescador es pugui guanyar la vida. Perquè, a fi al cap, el que deia alguna a l'entrevista, no? Si ho mireu, hem de deixar de pensar en pescar peixos i anem a pescar euros, no? Allò que més demani el mercat, allò que tingui millor preu i allò que puguem pescar en funció de les possibilitats de pesca és el que hem de portar al mercat. Ha canviat molt la mentalitat del pescador en aquests últims anys, eh? Mm-hmm.
Estem parlant amb Alfons Garrido, que és investigador de la Càtedra d'Estudis Marítims de la Universitat de Girona, amb seu permanent a Palamós. L'objectiu és això, comprendre i potenciar la recerca relacionada amb temes marítims. No sé si ens podries explicar una mica la feina que esteu fent actualment des de la Càtedra d'Estudis Marítims. En què esteu treballant?
Sí, des de la Càtedra... La Càtedra és una entitat, una extensió universitària que es va crear el 2000 i que ha estat dirigida durant tots aquests anys per en Joan Lluís Alegret, que va ser professor d'antropologia de la Universitat de Girona, i la Càtedra el que ha tingut la voluntat és de, diguem-ho així, donar difusió i fer com de palanca per a la recerca en el camp marítim, però des de moltes perspectives, sobretot des de les perspectives de les ciències socials, des de l'antropologia, des de la història, des de l'economia, des de la sociologia, no? Totes aquestes branques... per, sobretot, difondre i donar, diguem-ho així, veu a tota la recerca que s'estava fent, que moltes vegades queda en papers, escrit en revistes i tal, i això no acaba arribant, no?, a la ciutadania. I nosaltres, a través de la Càtedra i de les accions que hem dut a terme, a través o de la recerca o de la difusió de la recerca, el que hem intentat és acostar tot aquest coneixement a la ciutadania, no? Per exemple, hem treballat molt amb tot el que s'ha fet a nivell del pla de gestió de la gamba de Palamós, no? Portem molts anys que els grups de científics de l'Institut de Ciències del Mar venen a Palamós a explicar quins són els últims avenços en matèria de coneixement de la gamba. I és que no té res a veure el que se sabia fa 20 anys del que sabem ara en relació a la gamba, que això permet una gestió molt més, el que deia, molt més intel·ligent, no? La gestió de les vedes, la gestió del pla de gestió, fins i tot el nivell de comercialització. I això, gràcies a la Càtedra, ha sigut com un revulsiu, com un catalitzador de que això es pugui portar a terme, no? Altres mesures, per exemple, el pla de la taula de cogestió marítima del litoral de Baix Empordà, on també la Càtedra hi participa, no? Vull dir, tot de, diguem-ho així, la Càtedra és un catalitzador, perquè se puguin fer coses i sobretot perquè es conegui la recerca a l'àmbit marítim i marí.
Una natura canviant, pesca, ciència i crisi climàtica a la Costa Brava. El documental de 40 minuts, que ja podeu veure al YouTube del Museu de la Pesca, hem parlat amb el seu codirector, l'Alfons Garrido. Alfons, gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies, adéu.
Estem a punt d'arribar a 9:15 del matí i ara continuem amb més notícies, explicant-vos notícies que passen al Baix Empordà, començant per Palafrugell, i és que la secció quarta de l'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó l'acusat d'agredir sexualment la filla de 13 anys d'uns amics a Palafrugell. La sentència conclou que el processat va atacar la víctima una nit d'abril del 2018, aprofitant que en altres ocasions la menor s'havia quedat a dormir a casa seva. Mentre la nena era a una habitació, l'acusat va entrar i va obligar la menor a tocar-li el penis i ell li va fer tocaments per dins del pijama. El tribunal exposa que l'adolescent va intentar retirar la mà de l'acusat, però no va poder perquè era més fort que ella. L'audiència també remarca que arran dels fets, la menor pateix estrès posttraumàtic. La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la qual ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, recull que una nit d'abril del 2018 la menor es va quedar a dormir a casa de l'acusat i de la seva parella, Palafrugell, cosa que era freqüent perquè eren molt amics amb els pares de la víctima. Cap a les 2 de la matinada, quan la menor estava a una habitació dormint, l'acusat va entrar i, segons la sentència, literalment es va situar al costat del llit amb els pantalons abaixats i va obligar la menor a tocar-li el penis, tot i que la víctima intentava retirar la mà. A més, també va ficar la mà dins del pijama de la nena i li va fer tocaments. Al judici, l'acusat ha negat els fets i va assegurar que la menor s'ho havia inventat, però l'audiència no es creu aquesta versió exculpatòria. A l'hora de condemnar-lo, l'audiència remarca que la víctima pateix un síndrome d'estrès posttraumàtic arran de l'atac i apunta que aquest patiment psicològic corrobora l'agressió sexual. A més, el tribunal apunta que aquella matinada la menor va intentar fugir de la casa com va poder, dient a la parella de l'acusat que tenia mal de panxa per aconseguir que la portessin al seu domicili. Per això, literalment, l'audiència diu: creiem que aquest trasllat anormal, tant per l'hora com per la distància a recórrer, com per la raó que el motiva, certifica com a element objectiu que la menor va intentar sortir del lloc de la manera que va creure convenient, improvisada i ràpida. Com dèiem, l'audiència el condemna com a autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys i li imposa 5 anys de presó i 5 anys de llibertat vigilada. No es podrà apropar a menys de 50 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 8 anys i l'haurà d'indemnitzar amb 10.000 euros pel dany moral. Una sentència que no és ferma i que es pot recórrer al TCJ. Més notícies. El tinent d'alcalde de Junts per Catalunya, Santa Cristina d'Aro, Jaume Quintana, ha estat suspès de sou i feina 4 mesos per fitxar i no anar a treballar. Qui li ha imposat la sanció és l'Ajuntament de Calonge, també al Baix Empordà, on Quintana és funcionari de l'àrea d'esports. El partit ha obert una investigació per aclarir els fets i ja avisa que prendrà les mesures oportunes si es confirmen. Maria Alzina.
Tot i que no s'ha pogut comprovar si havia portat a terme aquesta pràctica de manera recurrent, sí que s'ha confirmat que Jaume Quintana marxava del lloc de treball sense motiu. Per això, després d'estudiar el cas, l'Ajuntament de Calonge ha decidit imposar-li la sanció i suspendre'l tant de sou com de lloc de feina durant 4 mesos. L'alcaldessa de Santa Cristina d'Aro, la republicana Lourdes Fuentes, ha declinat valorar l'afer perquè ho emmarca en un tema personal del seu soci de govern. Precisament, però, JxCat fa pocs mesos que ha confirmat Quintana com a alcaldable al municipi per les municipals de 2023. El va nomenar aquest juny passat. Fons de la vegueria de Junts per Catalunya a Girona indiquen que no tenien coneixement dels suposats fets i que obren una investigació per aclarir-los. Jaume Quintana és tinent d'alcaldia Santa Cristina d'Aro. Porta les àrees d'Hisenda, Recursos Humans, Participació Ciutadana, Obra Pública i Urbanitzacions. Està vinculat a l'atletisme i al món associatiu. Quintana va ser fundador del Club Atlètic del municipi, té 43 anys i en fa 21 que és funcionari a l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
Ahir va tancar la llibreria Vitela de Palafrugell, que va obrir l'any 2022 per reflotar l'antiga Mediterrània, després de la jubilació de Joan Aliu i Adela Ferrer, Ferran Castelló.
2 anys i mig després, però, el projecte no ha pogut tirar endavant. La seva responsable, Gemma Garcia, explicava, a mitjans del mes de setembre, que el negoci tal com estava plantejat no era sostenible econòmicament.
Bé, a veure, el motiu principal, com us podeu imaginar, és que econòmicament és insostenible. És un projecte prepandèmic que es va defensar i que es va tirar endavant durant la pandèmia, però que arriba un moment que al final una llibreria és una empresa arribat a aquest punt, veient el que s'ha pogut fer en aquests dos anys, que jo crec que és molt i ho hem fet amb molta il·lusió, penses, bueno, encara queden molts anys abans tot això no es pugui remuntar i defensar sol.
Mitjançant un fil a Twitter va afirmar que a Palafrugell sí que hi ha espai per una llibreria, però no a l'emplaçament actual, al carrer de la Tarongeta 2426. La seva responsable afegia que es va buscar un nou espai, però no va ser possible. Afirmava que els que estaven més ben ubicats no tenien l'espai suficient i, en canvi, els més espaiosos eren lluny de Plaça Nova i del carrer de Cavallers. Per altra banda, també afirmava que havia trobat a faltar el suport dels alcaldes que hi ha hagut al municipi mentre el negoci ha estat obert. Afegia que cap dels dos va interessar-se mai per la llibreria. Per acabar, Gemma García es posava a disposició de qualsevol iniciativa seriosa que pogués aparèixer.
Doncs esperem que aparegui aquesta iniciativa. Les fortes pluges de divendres i dissabte han provocat filtracions a algunes aules de l'escola Joan Margarit de la Bisbal. Mariona Fernández.
Aquest divendres les famílies es van reunir amb la direcció, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà i representants del Departament d'Educació. En aquesta trobada, Educació va garantir que s'havien tapat d'urgència tots els forats de la teulada i, per tant, l'edifici era un espai segur. Malgrat tot, l'aigua va acabar entrant a les classes i va provocar que caiguessin trossos de guix dels sostres. A més, també va mullar taules i cadires, material escolar i un armari d'ordinadors. Diumenge a la tarda, una brigada municipal i juntament amb algunes famílies van netejar totes les classes i aquest dilluns les classes ja han tornat a normalitat. Ara la preocupació de les famílies és que l'avís de pluja és aquest dimecres, ja que la teulada no està reparada de forma definitiva.
El Consell Comarcal impulsa sessions per potenciar el desenvolupament del potencial professional de les dones en el sector agroalimentari. Per explicar-nos una mica en què consisteixen aquestes sessions, ens visitava al supermatí la Mireia Ruiz, tècnica superior d'empresa al Consell Comarcal del Baix Empordà.
Aquestes sessions estan destinades a dones que es dediquen o es volen dedicar al sector agroalimentari. La Mireia Ruiz destaca que aquesta iniciativa va començar el mes de maig i que ha derivat en altres formacions que es faran properament.
I ara finalment continuarem al novembre amb formacions en gestió del temps, gestió comercial, que amb una sèrie d'enquestes que he de parlar amb elles hem detectat que són les àrees on les empresàries emprenedores volien més suport, i amb les dones desocupades realitzarem també unes formacions de treball en equip, comunicació, que són les empreses del sector agroalimentari ens han dit que busquen gent amb aquestes formacions específiques i també faran un de producte de proximitat i atenció al comerç de proximitat.
La intenció d'aquest projecte és potenciar l'activitat agroalimentària de la comarca, tal com explica Mireia Ruiz. A més, destaca que la indústria agroalimentària ha estat una de les més resistents i resilients durant la crisi del coronavirus. El Baix Empordà presenta llocs de treball molt estacionals i relacionats amb el sector turístic. Això, explica Ruiz, repercutia a l'atur femení, sobretot en els perfils més joves. Però arrel de la crisi del coronavirus, aquesta tendència ha canviat. Cada cop els projectes agroalimentaris al Baix Empordà són més comuns. La Mireia Ruiz també destaca que hi ha persones que venen a treballar a les terres familiars i canvien radicalment la seva feina. Hi ha propostes originals i que tenen molt d'èxit. A més, durant les sessions es poden compartir experiències i vivències.
Gràcies, Maria, però no marxis perquè ens mantenim al Consell Comarcal, que organitza una jornada sobre les oportunitats d'implementació d'energies renovables en els polígons de la Bisbal, Cursà i Forallac. En el decurs de la informació de la sessió informativa s'han debatut qüestions relacionades amb la gestió i generació energètica per part de les empreses i s'ha fet un intercanvi d'experiències entre els empresaris.
La jornada es va celebrar el divendres i la van organitzar la xarxa de polígons del Baix Empordà amb el suport de l'Oficina de Transició Energètica. Es va començar amb una introducció d'antecedents del municipi de Forallac per part del seu alcalde Josep Sala i seguidament el vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà i conseller de Promoció Econòmica, Xavier Dilmé, va transmetre la voluntat i la capacitat de l'Oficina Tècnica de Suport de Polígons per dinamitzar i optimitzar els recursos dels polígons industrials de tota la comarca. A continuació, des de l'Oficina de Transició Energètica, es va presentar un estudi potencial de generació d'energies renovables finançat per la Diputació de Girona.
Seguidament, des del viver d'empreses i centre de negocis Nexes de Forallac, es va explicar detalladament com Nexes és un cas d'èxit en la transició energètica, mitjançant una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum. Per acabar, es va fer una síntesi de les subvencions disponibles per a empreses i grups d'empresaris vinculades a la generació d'energia verda. La jornada va expressar la necessitat de crear una agrupació d'empresaris en el territori de la Bisbal d'Empordà, Forallac i Corçà, per obtenir més poder de negociació davant de les empreses subministradores d'energia, per activar la col·laboració pública o privada de qualitat i, en general, per millorar la gestió de les àrees industrials dels municipis amb sostre o sòl industrial.
L'acció de conscienciació mediambiental Let's Clean Europe recull prop de 150 quilos de residus dels aiguamolls de l'Empordà. Aquestes accions de neteges d'espais naturals tenen una relació directa amb l'acte de la Jornada Internacional Salvem la de Mediterrània, que es va celebrar el passat 29 de setembre a Montpeller, impulsada per l'Euroregió Pirineus-Mediterrània.
Divendres 7 d'octubre, uns 130 alumnes de quart d'ESO van recollir més de 142 quilos de deixalles, una quarta part de les quals eren envasos de plàstic, a la zona de la Reserva Integral de les Llaunes, a la platja de Can Comas de Castelló d'Empúries. Aquesta va ser una de les principals accions de la campanya Let's Clean Europe, que ha comptat amb accions similars a les Illes Balears i també a la regió Occitània. A l'acció de recollida de residus hi van assistir el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaú, que va assenyalar que la simple acció de llançar un plàstic acaba generant una problemàtica més extensa perquè el trobem a la sorra, però els animals l'acaben ingerint i s'integra també a la cadena tròfica. Qualsevol residu acaba en un lloc molt diferent d'on s'ha llançat, a vegades a la platja i a vegades als rius o al mar. Evitant el llançament és molt important per evitar contaminar el nostre medi ambient. Let's Clean Europe és una jornada euroregional de recollida de residus dins del programa europeu Netegem Europa. L'objectiu de la segona edició d'aquesta campanya, promoguda per l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, és conscienciar sobre la contaminació de plàstics dels nostres espais marítims, concretament els més joves, de la importància d'una bona gestió d'aquests residus. Aquestes accions de neteja d'espais naturals tenen una relació directa amb l'acte d'aquesta jornada internacional Salvem la Mediterrània, que es va celebrar el passat 29 de setembre a Montpeller i impulsada per l'Euroregió. El principal acord d'aquesta trobada transfronterera va ser el de la creació d'un observatori comú per fer front a la contaminació marina pels plàstics, a més de la futura organització d'un fòrum internacional del Mediterrani que inclogui tota la Unió Europea.
Aquest mes d'octubre han finalitzat les actuacions de control de flora exòtica invasora de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, que es du a terme durant aquest any a l'entorn del torrent de la Pedrosa i al carrer Cristòfol Colom, a l'alçada del paratge de Ros Lluny. Ferran.
El torrent de la Pedrosa, indret que forma part de l'espai d'interès natural Muntanyes de Begur, s'hi han anat realitzant accions de conservació i control de flora invasora de manera regular des de l'any 2007. Aquest any les actuacions s'han focalitzat principalment en l'eliminació manual de diferents espècies exòtiques utilitzades en jardineria, com la misèria i l'acant. Al carrer Cristòfor Colom, espai limítrof amb les muntanyes de Begur, les actuacions s'han centrat en el control i eliminació de l'ailan, un arbre originari de Taiwan i del centre de la Xina, que presenta una gran capacitat de dispersió a través de llavors i de rebrots. L'actuació s'ha realitzat seguint estrictament el protocol de control químic redactat per la Diputació de Girona i ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació, que el passat 18 de gener va atorgar l'Ajuntament de Palafrugell, una quantitat de 8.818,72 euros pel 90% del cost de les actuacions. L'objecte dels ajuts de la Diputació de Girona és fomentar actuacions de conservació del patrimoni natural en el marc de la línia d'ajuts per a l'eliminació i la gestió de flora exòtica invasora en l'àmbit municipal. L'expansió d'espècies invasores és una greu amenaça per a la conservació dels ecosistemes i és considerada, per la Unió Internacional de la Conservació de la Natura, com la segona causa de pèrdua de biodiversitat a escala global, únicament per darrere de la destrucció i alteració dels hàbitats naturals.
Pinto les notes d'una manera blava com l'aigua d'un mar antic, blanca d'escuma i dolça com l'aire, gris de gavina daurada d'imatges vestida de nit.
És que no sé què més necessitava el jurat del Premi Nacional de Músiques Actuals del Ministeri de Cultura que escoltar l'inici d'aquest vestida de nit per donar el premi a la palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz, aquest premi que es va anunciar ahir al migdia.
El jurat reconeix la qualitat creativa i interpretativa de la seva carrera i la naturalitat, versatilitat i audàcia de les seves propostes de l'artista empordanesa. Alhora també en destaca el seu compromís amb la bellesa. Llicenciada en cant jazz per l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, la seva formació musical s'inicia als 4 anys, quan va començar els estudis de solfeig, saxo i piano clàssic, a més d'harmonia i cant jazz i flamenc. Cofundadora i cantant del grup Les Migues, també ha format un duet ocasional amb artistes com Toti Soler, Marco Mezquida o Refri. El seu debut com a compositora i solista va arribar el 2012 amb 11 de novembre, àlbum per la qual va rebre un disc d'or. L'èxit es va repetir 2 anys després amb Granada, publicat amb Raúl Fernández Refri. El 2017 va publicar Vestida de nit, un projecte que pren el nom de la composició del mateix títol amb els seus pares Glòria Cruz i Càstor Pérez, després de més de 5 anys de gira amb un quintet de corda. Durant el 2019 van prendre un tour amb el pianista Marco Mezquida, una col·laboració que va acabar al Japó amb l'enregistrament d'un disc en directe a la Blue Note Tokyo, anomenat MA Live in Tokyo. El 2 d'octubre del 2020 va publicar el seu darrer disc, Farsa Género Impossible, un àlbum que recull 13 cançons originals i lletres pròpies i algun poema prestat, que posa en diàleg tots els camps creatius. Al llarg de la seva carrera també ha forjat col·laboracions amb altres disciplines culturals com el teatre, la dansa o el cinema.
Ai, vestida de nit. Bé, escolteu, deixarem de fons la Sílvia perquè també us hem d'explicar, relacionat amb cultura, que a Torroella de Montgrí aquest divendres començarà el 3er Festival de Corals Joves de Catalunya.
Aquesta edició durarà del 14 al 16 d'octubre, on s'aplegaran gairebé 300 cantaires de diferents punts del territori català i Illes Balears. Allà podran compartir música i experiències, conèixer, descobrir joves talents, fer gaudir el públic amb la música i formar-se en tallers. El festival iniciarà el divendres a les 9 del vespre a l'Auditori de l'Espai Ter amb el concert inaugural a càrrec del Cor Vivaldi. Per altra banda, dissabte a la tarda el festival sortirà als carrers de Torroella en forma de cercavila, amb diferents actuacions. Finalment, diumenge tindrà lloc la cloenda del festival amb un concert a les 6 de la tarda a l'Espai Ter, en què s'oferirà una mostra dels tallers duts a terme al llarg del cap de setmana. Per sentir sons i tal.
És que amb Vestida de nit només pot sospirar i ja està. Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cogut de Torroella, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Molt bé. Vosaltres?
També, molt bé, molt bé. Escolta, tu vols dir que parlant amb tu cada setmana no se'ns enganxa alguna mica de la sort que teniu al Cucut, o què?
Diuen que sí, diuen que la sort quan se comença a convocar en un lloc ja hi va sempre.
Doncs...
O sigui que estigueu preparats.
És que, bueno, i això... és divertit perquè la persona amb qui parlem cada setmana, cada dimarts, per parlar de llibres, doncs ha repartit... quants són? 60...
Va començar amb 2.000 euros a un dia de tardes d'aquestes de començar els nens a col·le amb una situació divertidíssima d'una senyora, no tenia idea de què hi tenia, però hi havia una amiga a la llibreria en aquell mateix moment i l'amiga li diu, bueno, que tinguis sort, i l'altra contesta, no en tinc pas mai. I en el moment de passar la butlleta va sortir la senyal que tothom vol sentir. Aquesta butlleta té un premi superior que vostè pot pagar, que la senyora, sisplau, vagi a la seva entitat bancària. Això és el que diuen les butlletes premiades. Vol dir això que passa de 2.000 euros i li vam haver de mirar com era l'import que li hauria tocat perquè no, la dona no sabia ni com trobar la porta per marxar. I llavors la vam tranquil·litzar, fixa't tu quina tonteria, diguent-li que no era un import elevat, sinó que eren 2.080 euros. Molt bé, això comença mitjans setembre. El 24 de setembre ens diuen que perquè hem donat un premi de 12.000 euros.
Vinga.
Això ho diuen clients, perquè a més nosaltres no tenim massa temps tampoc de mirar, vull dir, no ens considerem una venedors de loteria, ens considerem una llibreria. Precisament estem en tràmits de traspassar-nos aquesta secció de la botiga.
Calla.
El que ha guanyat els 60.000 euros, si vol traspassar-ho, vull dir, en tindrà prou per pagar el traspàs. O sigui que ja es pot posar en contacte amb nosaltres. Llavors, això, el 24 de setembre ens diuen que vam donar 12.000 euros. Vam dir, bueno, mira, quina curiositat. I això també ja ho va confirmar de seguida la pàgina web de Loterías y Apuestas del Estado, i efectivament també ja, bueno, des de Girona ens van venir a portar una mena de cartellet i tal. I el dissabte passat, 8 d'octubre, un client ens diu, què? Diu que heu donat un premi de 60.000 euros, el primer premi, i nosaltres amb la dependenta i tal, i vam dir, bueno, aquest ja està fent el joc aquell del telèfon, li diuen 12, ell ja n'hi posa 60, la setmana passada ja ell diu que avui, estan tots com una ca... Bueno, mira, no, aquelles bromes que fas que dius, apa, ja, no, home, no, que eren 12.000 la setmana passada, diu que no, que ha salido publicado en la web hoy mismo. I pensava, bueno, pues comprova-ho, no, pobre home, no li diguis aquí que no sap de què parla. I efectivament ens diu que sí, que havíem donat 60.000 euros al primer premi de la Loteria Nacional del dissabte. I així estem, a veure què ens pot passar. Bé, la gent que juga i que té sort i que no en té, diu que la bona sort s'ajunta i la mala sort també. O sigui que nosaltres som una mica ignorants amb això, però anem fent.
Jo quan amb els companys de Ràdio Capital ens vam repartir els dies de presentació d'aquest informatiu, veiem quins dies els fa Ràdio Capital, quins dies els fem a Ràdio Palafrugell, jo vaig dir, jo em quedo els dimarts amb la Maria Teresa, que això, tinc la intuïció que em donarà sort. Aviam si que va passar.
Me n'alegro moltíssim.
Escolta, com cada setmana sí. Falten ara mateix 9 minuts per les 9.
Ah, molt bé, tenim una mica més de temps. Molt bé.
Per parlar de recomanacions literàries.
Doncs avui us volem parlar d'un llibre molt interessant que vam quedar amb ganes de poder adquirir quan va sortir l'any 2021. Es tracta d'un títol que és Agua y Jabón, amb el subtítol Apuntes sobre elegancia involuntaria. Avui ja veieu que no parlem de narrativa, que és potser el nostre fort, però bé, que moltes vegades és en on tenim més ganes d'explicar-vos coses. En aquest cas parlem d'una autora que es diu Marta D. Riezo. El D és D punt, i encara no hem descobert què vol dir aquest D. Algun dia poder ho sabrem. El que sí que sabem és que és una autora de Terrassa que té uns 40 anys, entre 40 i 45, i està especialitzada en moda, elegància, roba, saber estar, però d'una manera molt des del món de la cultura, des de l'estudi de moltes diferents situacions en aquest cas. El títol, Agua y Jabón, és molt interessant, és una frase d'un senyor que es deia C.C. Walter Hardy, que ha dit així, probablement, excepte la gent del món del cinema, no sabran qui és, però aquest senyor va tenir Oscar al millor vestuari perquè era el dissenyador de moda i de roba de Hollywood i de pel·lícules com Gigi o My Fair Lady. O sigui que el senyor que més sabia de moda i elegància, quan li van preguntar què era l'elegància, ell va contestar aigua i sabó. Aquesta frase és la que ha quedat com a títol d'aquest llibre de la Marta de Riezo, que l'ha publicat Anagrama en la col·lecció Directament Compactos, és a dir, la col·lecció que ja seria la butxaca d'Anagrama, i és perquè aquest títol, aquest llibre, havia sortit en una editorial petita que es diu Terranova, de Barcelona, i era un llibre pràcticament de col·leccionista, era un llibre amb paper de seda, amb dibuixos, amb una mida d'Ina 4, amb un format que només ens l'han descrit i nosaltres no l'hem pogut ni veure. El vam intentar tenir a la llibreria i vam arribar ja tard perquè es havia exaurit. Llavors, l'escrit d'aquesta autora és molt, molt tipus píndola, són petites reflexions, comentaris i diccionari propi sobre el món del saber estar. Us llegiré, ho faré en castellà, que és com està escrit, o que algun dia ho tradueixin en català, perquè a més estiguem que és una autora de Terrassa. I amb això us fareu una idea del que diguem. Diu, ¿cómo detectar a un mediocre? dos punts, ¿eh? Por su gusto, por lo extraordinario. Le gusta todo, cuanto más embrollado, mejor. Lo centelleante, lo atronador, ese horror indefinido que es lo premium, lo VIP, lo in your face, el ya que pago que se note. Lo discreto le aburre, la rutina le desespera. No ve nada, ni al milagro de la fuente en la calle, ni la dignidad cívica del buzón de correos, ni la tentación del pico de pan. Després diu una altra píndola d'aquestes, diu: el hombre sentado a la mesa de un restaurante con amigos comparte confidencias en voz baja, pero se le escapa una risa fuerte, a pleno pulmón. He ahí un hombre libre. Y, res, un tal petit, digo, hay mucho escrito acerca de cómo disimular la edad, pero no tanto sobre cómo hacerse mayor con cordura. Dice Gregorio Luri que viejos los ha habido siempre, pero viejos inútiles solo los hay ahora. Se les permite ser figuras entrañables, pero no de autoridad. El desprecio al anciano es un fenómeno netamente contemporáneo. Ja podeu veure, així una mica, per al que he llegit, que són, et dic, anar saltant una mica de pàgina en pàgina, que no hi ha ni un escrit que no valgui la pena. Posa exemples, posa dites, refereix a bibliografia, també, i penso que és una obra molt interessant per tota aquesta gent que, bueno, que viu en societat, que se sent a vegades, com et diria, com en fals, no? Quan tens dubtes de com has d'anar, de com has de vestir, què has de fer. Vull dir, recordo una frase que no sé qui la va dir ni en quin cas, però un dia em van dir: la persona més ben vestida en un casament és aquella que l'endemà ningú sap com anava. O ningú recorda com anava. Vull dir que ni el massa elegant és bo, ni evidentment no vestir acord el que es necessita en un acte, sigui el que sigui, tampoc. Ho hem perdut molt, això, i mira que no sóc cap maniàtica de la moda, al contrari, però a vegades sí que vas a, no sé, me'n recordo dels concerts aquí a Torroella, a l'església, en aquesta arquitectura i en aquest espai tan digne i tan respectuós, i que t'entrava gent, vull dir, homes amb pantalon curt, amb sandàlia i amb xiruca, saps? Vull dir que dius, bueno, no sé si aquesta és la manera.
El saber estar, no?
Sí, tan estrany seria veure una persona amb traje i corbata collint pomes, no?, o cavant patates, com és estrany veure, doncs, una persona amb un pantalon d'anar a muntanya i amb una xiruca en un concert, en un auditori, no sé jo com dir-ho.
Sí.
No, al contrari, no ens ho imaginem, però és la mateixa sensació estranya, vull dir, alguna cosa crida l'atenció, i crida l'atenció tant l'excessivament ben vestit com el mal vestit.
Sí, hi ha un conjunt de qüestions socials, no?, que ens estan duent a no valorar tant el saber estar i les formes, allò, la forma física, no? El com anem, com ens dirigim als llocs. Bé, doncs, Agua y Jabón, no has dit?
Agua y Jabón, de moment. Esperem a veure si algun dia el veiem en català, i amb moltes ganes de saber més coses d'aquesta autora, que es diu Marta de Riezu, que és de Terrassa, que té una mica més de 40 anys i que ja, a part d'aquella, treballa en el món de les revistes, també del disseny i de... En fi, és molt polifacètica. Doncs aquest és el primer llibre, que no l'únic, perquè també en té un molt petitet en una col·lecció també d'anagrama que es diu La Moda Justa, que, bueno, és com un petit manual, llibre de molt poques pàgines, que també és molt interessant.
Fantàstic. Doncs, Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella, gràcies i sort.
A vosaltres, que la repartim força.
Vinga, que vagi bé.
Adéu.
Bo Poc més d'un minut per arribar a les 9. Acabarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Estem davant d'un dimarts ennuvolat. Seran núvols d'evolució diurna que deixaran el cel molt cobert amb molt poques oportunitats de veure el sol. L'ambient no serà excessivament fred i el termòmetre anirà dels 16 graus mínims als 21 màxims. Poca definició per un dia poc o gens plujós i poc fred, amb ambient entre gregalat i allevantat amb vent que serà fluix. El que es confirma clarament serà l'ascens de les temperatures pel final de la setmana.
Aquest informatiu torna dijous, perquè estem a dimarts, però dimecres ens el saltem perquè és festa. És, vaja, el dia de la Hispanitat i segons el calendari que tinc aquí davant és festa, per tant no farem informatiu, però tornarem dijous. Que tingueu molt bon festiu. No, els qui feu pont, doncs també felicitats. I ja us dic, tornarem dijous que ve a les 8 del matí. Que vagi bé.